Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 7 d'abril de 2026. Un dimarts que és una mica dilluns, costerut, després d'aquesta petita pausa que ens ha brindat la Setmana Santa, hagi estat més o menys llarga per tots vosaltres. Sant, tornem-hi amb ganes, amb energia, amb bateries carregades. Entomem aquesta setmana que serà més curteta. En nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio, des de Ràdio Vilafranca, una salutació en nom de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Serem amb tots vosaltres des d'ara i fins les 12, amb aquestes veus i propostes d'aquí uns instants. La meteo, la previsió per aquests primers dies amb els quals arrenquem setmana a càrrec de Marc Paredes. I a continuació no serà ni un quart de 10 quan saludarem la Montse Balada, que ens portarà talent i més. A 9:45, primer flash informatiu d'aquest matí. Són 3 en total, cada 2:45, per saber què passa a les nostres comarques, a l'Alt i al Baix Penedès, i continuar. I com que avui és un dimarts una mica dilluns, recuperem un dels espais amb els quals ens agrada començar la setmana, la roda d'actualitat, que oferirem després d'aquest primer flash a 9:45, on emissora, us explicarem com es presenta aquesta setmana, què passarà a les nostres dues comarques. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb el Rítmica Olèrdola, perquè ha aconseguit classificar a 3 gimnastes pels campionats d'Espanya. Parlarem d'aquesta fita amb les protagonistes, l'Esther Andreu, l'Aina Díaz i el Víctor Serra, així com dos integrants de la Junta del Club d'Olèrdola. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de les nostres comarques. Els serveis informatius ens expliquen com avança aquest dimarts i seguim. Darrere d'aquest segon flash, ocupació i formació, avui parlant, explicant com és l'ofici de policia, amb el Joan Alcalà i la Montserrat Fortis, sergent i agent de la policia local de Vilafranca, que ens parlaran del seu dia a dia i de com es pot arribar a ser policia, i Xavi Sanabra, coordinador de l'Oficina Municipal de Treball de Vilafranca. A les 11:06, tercer capítol d'aquest matí de dimarts amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sònia Moll, des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà concurs i regalarem un llibre, que avui és El gegant del Pi i El gegant de la ciutat, de Magí Canyelles. A 11:45, última cita d'aquest matí amb l'actualitat alt i baix penedesenca a l'últim flash del dimarts. I a 11:45, pantalles, avui sense el Carles Gala, tafanejarem les estrenes a la tele convencional i a les plataformes d'aquesta setmana. Deixarem enrere passions i processons i veurem què ens deparen. És dimarts i acabarem amb fake news una miqueta abans de les 12.
El
temps.
Deixem enrere una Setmana Santa molt plàcida, molt anticiclònica. Com seran aquests primers dies? Tornant, ens ho explica el Marc Paredes a la previsió. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. La Setmana Santa ha estat tranquil·la, no ha calgut patir en cap moment pel temps. De fet, hem tingut una recta final de la Setmana Santa marcada pel sol i per les temperatures altes, i de cara als propers dies també serà així, com a mínim un parell o tres més. Per tant, avui dimarts, que estarà marcat per el domini parcial o total del sol, potser amb alguns núvols prims o també aquestes esteles de condensació formades pels núvols, ambient suau o càlid durant les hores centrals del dia. De fet, probablement arribarem novament a aquests 20 graus durant aquesta tarda, i aquests contrastos tèrmics, això sí, al matí i les matinades són relativament frescos, però a la que surt el sol escalfa de valent i, per tant, fins i tot la jaqueta d'abric fa una mica de nosa. Haurem d'estar pendents també que de cara a demà es puguin formar alguns bancs de núvols baixos a primera línia de mar, en punts del Baix Penedès, també del Garraf. Creiem que no arribaran cap a l'interior, i també encara amb aquestes temperatures força agradables. Allà on aparegui la boirina potser quedarien una mica més frenades, però la resta també l'ambient serà força suau i encara amb quatre pinzellades de núvols alts i prims. Temperatures que també s'hi acostaran entorn a aquests 20 o 21 les més altes. I de cara als propers dies haurem d'estar pendents potser al cap de setmana, quan ens arribaria, tenim incertesa, però ens podria arribar una petita línia frontal que ens deixi algunes precipitacions i que això també fes baixar lleugerament la temperatura. Queden bastants dies, els mapes a la primavera costa que es posin d'acord, per tant ho haurem d'anar seguint dia a dia i amb atenció, i de moment el que sí que podem assegurar és que avui, demà i fins i tot passat demà tindrem un ambient força tranquil, amb ambient primaveral i temperatures elevades al migdia. Això és tot, bona setmana.
Des de la Meteo comencem aquest dimarts amb aires de dilluns, aquestes 3 hores de ràdio de Penedès amb Talent i Més, a càrrec de la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat la Setmana Santa?
Doncs ha anat fantàstica i ha costat una mica de deixar-la enrere, eh? Ja sabem,
aquest això. Aquest Sant Tornem-hi d'avui costarà.
A mi sí.
I a punt de Sant Jordi, no, ja?
Tot preparat.
Sant Jordi, perquè és d'aquí 4 dies.
Tot preparat, encara que si fem un spoiler, nosaltres ja estem treballant pel Sant Jordi de l'any vinent.
A un any vista.
A un any vista.
Uau.
Així és que així estem d'esperitosos i d'animats, il·lusionats.
Així va, amb aquest avançament.
Amb aquest avançament, sí.
Però tens compte nou?
Sí, clar. Ara falta que els agradi a l'editorial i que el comprin.
Però, a veure què diuen.
Però sí, aquesta Setmana Santa ha estat per donar-li forma.
Per acabar de
sí.
Donar-li una volta. La nostra convidada avui, que és el pal de paller d'aquest espai, és la guanyadora del Premi Talent Femení Dona Enginyera 2025.
Exactament. Avui és un gust com sempre. Ja l'hem fet rodar per els nostres espais de ràdio, i ella és la Marisa Zaragoza, una dona que jo podria dir que és influent. Influent perquè...
No influencer, són coses diferents.
No, és molt diferent, és molt diferent. Influent per al futur. I ella ens ho explicarà ara mateix, què és el que forma una enginyera, què és el que en forma l'enginyeria i què és el que formarà tot això.
Marisa Zaragoza, benvinguda.
Gràcies, plaer. Visitar Vilanova, visitar Vilafranca.
Vens de Vilanova?
Vinc de Vilanova i vinc moltes vegades. Bueno, com bé sabeu, tenim molts estudiants que venen d'aquesta ciutat i també del territori, i molt contents d'estar aquí a acompanyar-vos amb aquesta estoneta de ràdio.
La Marisa Zaragoza és doctora en matemàtiques, amb 38 anys com a professora al Departament de Matemàtiques del campus de la UPC, i des de l'any 2020, per tant, en fa 6, directora de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, primera dona directora d'una escola universitària d'enginyeria. Encara avui en dia destaquem qüestions com aquesta, perquè és un camp encara molt masculí.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, nosaltres, diguem, dintre de la UPC, de la gran UPC, que a mi m'agrada dir la gran UPC per distingir el que és després l'escola, no?, de la UPC de Vilanova, dintre de la gran UPC hi ha 18 centres facultats, i ja comencem a ser dirigint més dones que homes, a dalt, a les direccions.
Però fa 6 anys no era així.
No, fa 6 anys no.
Per tant, s'ha accelerat tot molt.
S'ha accelerat moltíssim, sí, sí. Bueno, cada vegada les dones fem més aquest pas, no? I la veritat és que la comunitat accepta a les dones gestionant aquests equips, perquè ho fem d'una manera diferent, diguéssim, no? Que jo sempre penso que no és un tema... En el meu cas, jo sempre dic que jo tinc una manera de dirigir, una manera de liderar, que no m'agrada gaire la paraula liderar, però és veritat que dintre de l'equip, pues, soc la que estic a dalt, som 10 persones, m'acompanyen 9 a l'equip, i sempre dic que jo ho faig d'una manera molt pròpia de Marisa Zaragoza, més que de dona, perquè suposo que també hi ha homes que ho podrien fer tal com jo ho faig, que sóc una persona molt propera, ja ho era abans, i ara pues, sí que m'aprofito, no?, d'aquesta situació per poder preguntar, demanar i escoltar molt als altres abans de prendre les decisions i fer que els meus companys, cadascú dintre de la seva cartera, siguin realment els seus líders dintre del seu espai, no? Tot es discuteix cada dilluns al matí, avui és dimarts, esta setmana mos ho hem saltat perquè no hem tingut el dilluns, es discuteix tot amb unes sessions de govern que fem cada dilluns al matí, però cadascú, dintre de la seva cartera, té molta llibertat.
Jo havia una cosa, sempre hi ha una cosa que m'intriga. Quin és el discurs que ha canviat d'abans cap a ara per atraure més a la gent a estudiar enginyeria? Perquè ara és més propera.
A la gent sempre. O a les dones?
General, jo dic en general. Jo dic en general.
Després ja anirem
sí,
per aquí.
Sí, exacte.
Bueno, jo el que penso... Jo, antigament, enginyeria, doncs, havia, per exemple, l'enginyeria industrial o l'enginyeria de telecomunicacions o el que diem l'enginyeria de camins, canals i ports, i poca cosa més. Inclús la informàtica no portava la paraula enginyeria davant. Però avui en dia, primer, que estudia molta més gent. Hi ha molta més gent que arriba a la universitat. Perquè és així, vull dir, jo això ho comento moltes vegades, sí que es vol defensar la formació professional i s'ha de defensar, i a nosaltres ens arriben via els cicles, és a dir, la formació professional, estudiants estupendíssims que tenen problemes a la fase selectiva, que estan les assignatures bàsiques de matemàtiques, física, en algunes enginyeries la química o la informàtica o el disseny, el dibuix tècnic, diguéssim. Ahir tenen problemes els que venen de cicles, però una vegada han superat aquesta fase selectiva, és gent que es defensen molt bé amb les enginyeries perquè venen de fer molta pràctica, cosa que no tenen els estudiants, nois i noies que mos arriben per el camí, diguéssim, més ràpid i més curt i el que podríem dir l'ideal, que és després de fer un ESPAU o en batxillerat, no? Aquesta gent es defensa millor amb la fase selectiva perquè venen molt més preparats de mates i física, però després, quan arriben a les assignatures més de laboratori, més de taller, més de tocar, això ho han fet molt menys. I, clar, hi ha moltes enginyeries avui en dia. El ventall és que t'aixeques un dia i dius, aquella escola ha muntat una altra enginyeria. I dius, mare meva, però si això es fa a 30 quilòmetres, bueno, és igual, algú els ha donat permís per a fer-ne també una altra casa seva, no? Hi ha tantes enginyeries i jo penso que els nanos, els nois i les noies, a mi em passaria el mateix, eh? Jo ara no sabria què fer. Però la gent que fa, que més o menys es defensa en matemàtiques, perquè tampoc fa falta ser brillants, però sí que no t'han de fer... Les matemàtiques són bàsiques. I no ho dic perquè jo sigui professora de matemàtiques, eh? Les matemàtiques són bàsiques.
Per qualsevol enginyeria.
Per qualsevol enginyeria. Perquè te les trobes només a l'entrar, te les tornes a trobar, diguéssim, com a unes altres, no? Pues jo què sé, per exemple, matemàtiques 1 i matemàtiques 2. Vull dir que te les continues trobant, però és que després són la base de totes les altres assignatures, de la carrera, del grau, la base. Llavors, no se pot estudiar i entendre una assignatura amb rigorositat si tu no entens les matemàtiques. I després està la part de la física, que també és la que ens explica el comportament dels fenòmens. Tot això s'ha de controlar. I t'han d'agradar les matemàtiques. Has de ser.
Que, com deies, no cal ser un brillant.
No, no, però
per a res. T'han d'agradar.
T'han d'agradar. I no has de tenir por al fracàs. Això és molt important. Has d'anar acostumant. El canvi se donarà i segur que tindràs problemes. És molt estrany les persones que no tenen problemes quan fan el salt de batxillerat a universitat o de cicles a universitat.
Hi ha una cosa que jo m'he fixat, que un estudiant, una estudianta d'enginyeria no la deixa, no deixa aquest el curs d'enginyer. Quan amb més fa, més els agrada l'enginyeria.
Sí, el que passa que al principi, és el que jo dic, la fase selectiva, que és igual a l'enginyeria que triïs, sempre la tens, són les assignatures dures, pesades, les matemàtiques, la física, en moltes enginyeries la química, el que deia abans, la programació. No estàs acostumat amb això. No són les matemàtiques que a tu t'agradaven, que eren molt, molt de repetició. No, això s'ha acabat a la universitat. A la universitat no val ser un robot. A la universitat has d'entendre aquell problema que te formularà el professor. L'has de modelar matemàticament i a partir d'ahir t'has de ficar a treballar. Has de ser creatiu per a trobar altres solucions de la... Te'n poden donar una, però n'hi ha altres. I no és memoritzar. Tu a batxillerat pots ser boníssim. La gent fa, és que jo traia molt bones notes i m'han suspès. No passa res. És que encara no has trobat la manera de... És, per això dic que una vegada estàs a la universitat, eixe primer any de fase selectiva, has d'acostumar-te a conviure amb aquell fracàs, que no és fracàs, és creixement. Va amb tu. És normal que en un examen traguis un 2, quan és igual que vinguessis d'un excel·lent. És normal. És que encara no has trobat la manera nova de plantejar les coses. A mi, jo quan vaig fer matemàtiques, jo sóc de l'època del 82 al 87, llavors no havien graus, eren carreres de 5 anys, o les tècniques de 3. A mi també me va passar. I el que passa és que la gent... Molta gent, de fet, sobre un terç de gent, abandona precisament perquè estan desmotivats, perquè diuen, ai, no entenc res, jo he estudiat molt, 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 molt i m'han posat un 2 o m'han posat un 3, com és possible? No, tu has de seguir. Si t'agrada, has de seguir perquè...
Perseverança, no?
Perseverança. És molt important. Una bona base i perseverança. I... organització, perquè són carreres, és veritat, difícils, però no tenen per què ser més difícils que fer matemàtiques o que fer arquitectura o que fer inclús biologia. O sigui, el que passa és que t'has de saber organitzar perquè hi ha molta, molta, molta feina. I jo sempre dic, a més d'estudiar, jo als meus estudiants sempre els dic, l'època universitària serà la millor. Aprofiteu-la, feu vida universitària. A més d'ella, la vida que tingueu al darrere, que tots la teníem amb els nostres amics i les nostres famílies, coneix a la gent, perquè segurament ahir tens els millors amics de tota la vida que ja mai els pedràs i sempre aniran amb tu.
I la vocació femenina s'ha de fomentar?
Bueno...
O ja hi arriben moltes noies a la UPC ara mateix?
Bueno, a la UPC estem amb un 33-34%. Encara femení. Estem molt malament femení. I segons en quines enginyeries, per exemple, l'enginyeria informàtica, estem amb un 17%. Estem molt malament. En una enginyeria elèctrica estem encara molt malament. Vull dir, és que són carreres que la gent no s'acaba de... Les dones no s'acaben de visualitzar. Tu li fiques a la paraula bio davant, biotecnologia, i ja a les noies ja els agrada més.
Es dispara
més.
La quota
sí.
Femenina.
Nosaltres, per exemple, tenim el grau de disseny industrial i desenvolupament del producte, I només la paraula disseny ja atrau moltíssim. Tenim 100 places, cada any ofertem 100 places, i quasi més de la meitat ja són dones, ja són dones. I, sin embargo, i no passa el mateix amb una enginyeria. Ara hem començat amb un grau únic a tota Espanya, que van començar l'any passat, d'enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris, que jo als papes els dic, és que és, és una meravella.
Un carmelet, no?
Un carmelet, perquè són com dues carreres, dos títols amunt, perquè primer fas tota la part que te donarà les habilitats, les competències d'un enginyer elèctric, però a més, els últims anys faràs les assignatures d'especialització de sistemes ferroviaris, com és el cas de la seguretat, de la senyalització, dels sistemes de comunicació, les instal·lacions i el material rodant, i tot això te donarà, és un títol, però que és un dos en uno, i més ara amb tota, tot el tema del tren, tots els problemes que tenim i tota la feina que hi ha que fer, no? És un treball segur. Bueno, totes les enginyeries tenen una ocupabilitat pràcticament d'un 100%.
Ens queda un minutet, quin greu, perquè sí, estaríem greu aquí escoltant, exacte, escoltant la Marisa Zaragoza. Què li preguntem?
Jo, més que preguntar, és destacar l'orgull de talent femení que ella hagués acceptat aquest Premi 2026 a la dona enginyera, amb aquell discurs tan meravellós que va fer i que va deixar ben clar la força de l'enginyeria envers dona i dona enginyeria. I li donem les gràcies per fomentar-lo així.
Bueno, gràcies a vosaltres. Jo només voldria acabar dient que és molt important, perquè la gent pensa que ara el jovent és diferent i que és molt passota, no? I que ho té tot a les xarxes i que passen dels professors. I crec que ara, més que mai, que hi ha tanta informació a les xarxes, és necessari que els estudiants tinguin professors, davant d'ells professors motivadors i que es preocupin pel seu futur. No hi ha que deixar els nanos que deixin d'anar a classe ni nada, sinó que hi ha que acompanyar-los i ajudar-los.
Moltes gràcies. Un plaer tenir-te avui.
Gràcies.
Acabem coneixent una dona pirata.
Aquesta temporada, a l'Espai Les Dones Parlen, parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Avui parlem de Fanny Campbell, la pirata americana que va lluitar per amor i per llibertat. Fanny Campbell és una figura gairebé llegendària de la pirateria del segle XIX als Estats Units. La seva història comença quan va vestir-se d'home per embarcar-se a la recerca del seu estimat, desaparegut al mar. Però aquell viatge es va convertir en molt més que una simple aventura amorosa. Fanny es va convertir en una autèntica pirata, liderant una tripulació i enfrontant-se als perills dels oceans amb una valentia admirable. Disfressada de mariner, va participar en combats navals, va alliberar presoners de vaixells espanyols i fins i tot va ser nomenada capità d'un bergantí, guanyant-se el respecte de mariners que mai haurien imaginat que sigués una dona. Una de les seves gestes més recordades va ser quan, en plena batalla, va dirigir una maniobra arriscada per abordar un vaixell enemic molt més gran que el seu, aconseguint la victòria i assegurant provisions per la seva tripulació. La seva habilitat amb l'espasa i la seva capacitat d'estratègia la van convertir en llegenda entre tots els corsaris del Carib. En un món on les dones estaven confinades a la terra, ella va conquerir el mar amb una espasa i un cor indomable. Les seves gestes van inspirar molts, mostrant que l'amor i la llibertat poden impulsar accions extraordinàries. Va ser capaç d'enfrontar-se a tempestes, enemics i prejudicis, tot per defensar els seus ideals i el seu amor. Fanny Campbell és un exemple d'aquelles dones que davant l'adversitat es van negar a renunciar als seus somnis i a la seva dignitat, escrivint la seva pròpia història, en aquest cas, en les pàgines del mar. Fanny Campbell, Les dones parlen.
Montse Balada, moltes gràcies per aquestes dues donasses que ens has portat avui, una d'ara i una del passat que rescatem.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us esperem aviat, no?
D'aquí 4 setmanes.
Exacte.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Reobre el tram de l'R4 entre Sant Sadurní i Martorell 2 mesos i mig després del descarrilament mortal a Gelida. Aquest dimarts s'ha reobert el tram ferroviari entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia de la línia R4, per on no circulaven trens de Rodalies des de l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener. 2 mesos i mig després, la línia torna a estar operativa. Fins ara només hi passaven trens de mercaderies i regionals, però des d'avui ja hi tornen a circular combois de passatgers després de l'acord entre Renfe i els sindicats de maquinistes. El Departament de Territori havia fixat aquesta data per a la represa i, segons Renfe, el servei s'ha restablert des de primera hora. L'eix diagonal ciclable comença a prendre forma entre Sant Pere de Riudebitlles i Vilafranca. Les obres per a la millora de la xarxa de camins agrícoles i per a la construcció de noves vies ciclistes a l'entorn de l'eix diagonal al Penedès estan en marxa. Les actuacions, coordinades entre el Departament de Territori i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, estan transformant l'entorn de la C15 amb nous itineraris segurs, zones naturalitzades i 11 nodes o espais de descans per impulsar la mobilitat activa i el cicloturisme al Penedès. El president del Consell Comarcal, Xavier Lluc, destaca que el projecte dona resposta a una demanda històrica del territori i reforça la funció de l'eix diagonal com a infraestructura clau pel Penedès, en tant que aporta solucions a la circulació de vehicles agrícoles i la mobilitat quotidiana dels penedesencs, mentre que afegeix un nou atractiu als visitants que vulguin conèixer el Penedès. Torna la carrerada de Santa Coloma amb ramat i pastor a Cunit. El pròxim 19 d'abril, Cunit recuperarà una tradició històrica amb la carrerada de Santa Coloma, una caminada que recrea l'antic camí ramader que unia Santa Coloma de Caral amb la platja de Cunit. L'activitat permetrà als participants seguir el ramat de cabres acompanyat del seu pastor, redescobrint l'essència dels antics camins ramaders i el vincle amb el territori. La jornada compta amb dues opcions de participació. La sortida llarga començarà a les 9 del matí des de l'oficina de turisme de Cunit i recorrerà un total de 12 quilòmetres, 6 quilòmetres fins a la plaça d'Andròmeda, on hi haurà un avituallament, i 6 quilòmetres més fins a la platja amb l'arribada del ramat al mar. La sortida curta, amb un recorregut de 6 quilòmetres, iniciarà a les 10 amb un trasllat en bus fins a la plaça d'Andròmeda, on els participants podran esmorzar mentre esperen l'arribada del ramat i els caminadors de la ruta llarga. L'activitat culminarà amb un dinar de fideuà, cava i música en directe a la platja de Cunit, amb un ambient festiu i compartit. A més, tots els participants rebran una samarreta tècnica commemorativa. Els preus de participació són de 16 euros per persona i inclouen avituallament, servei de bus per la ruta curta, dinar i samarreta. La caminada està organitzada per l'Ajuntament de Cunit i combina natura, tradició i convivència en un entorn privilegiat del Penedès. I acabem parlant-vos de les noves inscripcions obertes per una caminada i tas d'oli d'oliva verge a Olèrdola. El proper diumenge 26 d'abril, des del Toc d'Olèrdola, organitzen una activitat per gaudir d'un matí diferent, ja sigui per allargar Sant Jordi o simplement l'excusa perfecta per compartir temps entre veïns, tot gaudint d'un matí de primavera. En col·laboració amb Caram Caram, preparant una caminada popular pel municipi, seguida d'un tas d'oli d'oliva verge extra que es maridarà amb producte com formatges, xocolata i pa per potenciar-ne totes les qualitats. El preu de l'activitat és de 25 euros i cal inscripció prèvia. El punt de trobada serà a la muntanyeta a 11:15 del matí per iniciar la caminada. Per inscripcions o per rebre més informació, les persones interessades poden fer-ho a través d'Instagram a l'adreça al Toc d'Olèrdola, al correu electrònic al tocdolèrdola@gmail.com o bé trucant al telèfon 722 616 891.
Penedès en xarxa.
Avui és dimarts, però és un dimarts una mica dilluns, així que ens prenem la llicència d'agafar algun espai bàsic amb els quals ens agrada començar la setmana, els dilluns, com la roda d'actualitat, perquè ens permet situar-nos i saber què passarà aquesta setmana, més curteta, per cert. Una roda d'actualitat que comencem a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Comencem explicant-vos que avui reobre el tram ferroviari entre Martorell i Sant Sadurní de la línia R4, per on circulaven trens de Rodalies. Abans de l'accident mortal, recordem, de Gelida del passat gener, que va estar tallat o ha estat tallat durant 2 mesos i mig. Ara mateix, com recordem, aquesta línia R4 torna a estar operativa. Fins ara només hi passaven trens de mercaderies i regionals, però des d'avui ja hi tornen a circular en combois de passatgers després de l'acord entre Renfe i els sindicats de maquinistes. El Departament de Territori havia fixat aquesta data per la represa i segons la companyia ferroviària, el servei s'ha restablert des de primera hora. Continuem amb més informacions. Ahir dilluns de Pasqua, la cantada de caramelles, dirigida per l'Albert Folk i acompanyada de sardanes, va donar el tret de sortida a la Setmana de les Persones Grans de Sant Sadurní. La jornada inaugural va completar-se amb el dinar de germanor. La programació continuarà al llarg de la setmana amb diverses activitats. Avui a la tarda celebrarà un quinto musical al celler de la Fascina. Dimecres hi haurà un taller de musicoteràpia a la Casa dels Avis i també un dels actes més destacats de la jornada, una passarel·la de moda a la plaça de l'Ajuntament. Dijous s'ha programat un cinema fòrum i divendres es clourà la setmana amb una paella popular a les Caves Blanquer i un concert de la Tuna Barcelona a la Casa dels Avis. En un àmbit polític, destacar-vos que el ple municipal del passat mes de març va tenir lloc la setmana passada, però ho destaquem avui a la roda d'actualitat. L'Ajuntament de Sant Sadurní va aprovar diversos punts destacats, entre ells projectes urbanístics i mesures organitzatives, així com una moció de suport al personal educatiu. La sessió va estar marcada també per les crítiques a l'oposició per la presentació de temes per via urgència. Entre els acords principals i destacats, es va aprovar per unanimitat el pla especial urbanístic de la zona esportiva dels camps de futbol i la modificació de preus públics de les escoles Bressol i el casal d'estiu. També es va donar llum verda inicial al projecte d'urbanització del passeig de Cal Codorniu, amb abstencions, això sí, del Partit Popular i Junts. El ple va aprovar una moció presentada per Esquerra en suport a les reivindicacions dels docents i per la millora de l'educació pública amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció dels populars. La sessió també va incloure tràmits econòmics i organitzatius, com l'ampliació del contracte de neteja i adhesions a sistemes de contractació pública, així com diversos precs i preguntes sobre mobilitat, serveis municipals i espai públic. I avui, dimarts, a les 7 de la tarda, s'inaugura la Bienal d'Art Local de Mostra a la Capella de l'Índex. El de Mostra és una mostra bienal que té com a objectiu fomentar i promoure l'art local en totes les seves formes. L'exposició reuneix artistes de Sant Sadurní, tant professionals com amateurs o estudiants, amb obres de disciplines diverses, com pintura, escultura, fotografia, audiovisuals, música, còmic, disseny o poesia. Pel que fa al dijous, explicar-vos que sobre el període de preinscripcions pel curs 2026-2027 a l'Escola Municipal de Música, adreçat a l'alumnat actual que vulgui reservar plaça pel proper curs. El procés permet garantir la continuïtat dels estudiants del centre, mentre que les inscripcions pel nou alumnat es faran del 12 al 22 de maig. L'escola facilita tota la informació i el calendari complet al web municipal de l'Ajuntament. I divendres, destacar-vos que l'Escola La Pau acull de 4:45 a 7 de la tarda la 20a edició del Mercat Solidari, una iniciativa oberta amb l'objectiu de recaptar fons per projectes vinculats amb la infància. Enguany, els diners recaptats es destinaran a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. Anem ara cap a Gelida perquè el municipi ha obert ja el termini per la presentació d'escrits pel programa de la Festa Major d'aquest any, una publicació col·lectiva que recull aportacions de veïns, entitats i autors locals. Aquest programa, editat de manera continuada des del 1927, l'any que ve farà un total de 100 anys, s'ha consolidat com un anuari representatiu de la vida social i cultural de Gelida. La seva elaboració és possible gràcies a les col·laboracions particulars, al treball del Consell de Redacció i el suport d'institucions, empreses i comerços. El termini per presentar els textos finalitzarà el 12 de juny i no es garanteix la inclusió dels materials lliurats fora de termini. Les bases es poden consultar al web municipal. D'altra banda, a Subirats, el nucli de Can Rossell donarà el tret de sortida a la seva festa major aquest divendres amb una programació d'activitats que s'allargarà fins al diumenge 26 d'abril i que inclou propostes per tots els públics. La jornada inaugural començarà amb un sopar a les 9 de la nit, seguit de rifes i una festa disco dels anys 80. El dissabte hi haurà espectacle infantil i xocolatada, mentre que el diumenge s'organitzarà una cercavila amb capgrossos, vermut, habaneres, en aquest cas a càrrec del grup Sons del Mediterrani, i també noves rifes. La programació, com comentàvem, es clourà el diumenge 26 d'abril amb un monòleg, en aquest cas. Tots els actes tindrà lloc al Centre Recreatiu de Can Rossell. A Avinyonet del Penedès, el Casal de la Gent Gran d'Avinyonou acull demà dimecres a 6:15 de la tarda la segona sessió del cicle de xerrades sobre l'edatisme, titulada Evitem l'autoedatisme. La iniciativa ofereix un espai per informar-se, compartir experiències i trencar estereotips sobre la discriminació per raó d'edat. La següent sessió serà el 13 de maig, en aquest cas també a 6:15 de la tarda, i tractarà els recursos legals per protegir-se de l'edatisme. L'activitat és oberta a tothom. A Sant Pere de Riu de Vit, diumenge, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'església parroquial de Sant Pere de Riu de Bitges acollirà el 41è aplec de Cant Coral amb la participació de diverses corals, la coral La Lira de la Pobla de Claramunt, la coral de Vallromanes i la coral Riu de Bitges. I a Sant Quintí de Mediona us destaquem per últim, i guardeu-vos aquesta data, que dissabte el municipi es convertirà en un gran escenari amb la 8a edició de la Sidral Fest, el festival de música i circ al carrer. El cartell inclou nous espectacles i també una programació musical extensa, diversa i amb un gran component d'artistes i grups penedesencs com la Cara B o Filibusters. A més de les actuacions, el festival també oferirà tallers de circ, joc infantils i pintacares, un espai gastronòmic amb menjar variat i un mercat d'artesans amb productes únics. Una jornada, doncs, festiva, familiar i participativa a Sant Quintí de Mediona per gaudir de la primavera amb música, circ i cultura al carrer. Sílvia.
La resta de setmana a l'Alt Penedès va a càrrec del Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim incorporant previsions en clau política local. Dir-vos que avui mateix, aquest dimarts, se celebra ple de l'Ajuntament d'Olèrdola a partir de 8:15 del vespre amb l'aprovació inicial del projecte d'obres i del projecte executiu de la coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta com un dels punts més rellevants dels inclosos a l'ordre del dia d'una densa sessió de ple que també preveu aprovar una modificació de pressupost que inclou crèdits extraordinaris per finançar tant aquestes obres de la coberta de Sant Pere Molanta com també l'arranjament de la zona al Bosquet de Sant Miquel. Altres punts que seran tractats en el ple són la rectificació de l'inventari de béns i drets de la corporació, la liquidació definitiva derivada de l'extinció per incompliment del contracte de la concessió de la zona esportiva de Dalmar, o bé ratificar la modificació del text del conveni que ve a regular la promoció d'habitatges en protecció oficial a la Plana de Moja, que es va signar el dilluns passat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. També en aquest ple es preveu aprovar la tercera pròrroga del contracte de servei de comunicacions de veu, i altres punts que tractarà aquesta sessió és la darrera pròrroga del contracte de serveis per desenvolupar l'espai socioeducatiu, així com la pròrroga del contracte de serveis per mantenir les franges perimetrals contra incendis i el manteniment de parcel·les privades. Com és habitual en una sessió ordinària del ple, la sessió finalitzarà amb l'apartat d'informacions de les diferents regidories i el torn de precs i preguntes. I sense deixar l'Olèrdola, us hem de dir que el casal d'avis del Centre Cívic Atzar a Sant Pere Molanta acollirà durant tot aquest mes d'abril diverses activitats adreçades a la gent gran del municipi. La primera, una xerrada aquest dimecres a 12:15 del matí amb la sessió Aprèn a relaxar-te, a càrrec del servei de teleassistència. Una trobada que permet conèixer tècniques senzilles de relaxació i compartir recursos per ajudar a reduir l'estrès i afavorir una sensació de calma i benestar en la vida quotidiana. També aquest dimecres, a 6:15 i fins a 8:00 del vespre, a l'Espai Jove, la Dinamo de la Granada, s'organitzen jocs, dinàmiques i activitats perquè els propietaris d'animals de companyia passin una bona estona amb la seva mascota. El de bus, d'altra banda, pararà a les Cabanyes dimecres, al carrer 26, número 2, de 12:45 a 1. Es continua oferint el servei de préstec i de retorn de documents, préstec interbibliotecari i informació bibliogràfica. Es recomana la petició prèvia de documents a través del formulari web de diva.cat. I ja el cap de setmana, per dissabte, des de les 10 fins les 2, al Sierga dels Monjos, hi ha portes obertes amb visites guiades per qui vulgui conèixer la història de l'antic camp d'aviació republicana de Santa Margarida i els Monjos i el refugi del Serral. En aquesta activitat, l'aviadora Pepa Colomer descobrirà com era, quina funció tenia, quin personal hi treballava i quins avions hi van haver a l'antic camp d'aviació republicana dels Monjos. A més, després de la visita, s'organitzen manualitats per als més menuts a l'espai familiar del Sierga. I l'Ajuntament de Torrelles de Foix organitza una caminada de 47 quilòmetres a Montserrat. La sortida es farà des de l'Ajuntament a les 5 del matí del dissabte. La inscripció a la ruta inclou assegurança, transport de tornada, 6 avituallaments, dinar i un obsequi per als participants. Per diumenge a les 9 del matí, a la Ràpita, comença la 11a edició de la Rebenta Espardenyes. En aquesta cursa de muntanya es faran dos circuits de 22 i de gairebé 12 quilòmetres. A més, també es farà la 12a edició de la Caminada Popular amb aquests dos circuits més reduïts, un de 5 i un altre de 15. Les curses i la caminada estan organitzades pel Vall de Diables de la Ràpita. I a Castellví de la Marca, de 8 del matí a la 1, hi ha la 10a edició de la Locamúnia, una marxa BTT no competitiva pensada per gaudir del ciclisme de muntanya, l'esport i la natura en un entorn espectacular. La cita comptarà amb dos recorreguts també, adaptats a diferents nivells, perquè cada participant pugui viure l'experiència al seu ritme. El circuit llarg de 42 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu està pensat per ciclistes ja amb experiència que busquen un repte físic i una jornada intensa de BTT. I el circuit curt serà de 24 quilòmetres, en aquest cas de 700 metres de desnivell positiu. Les inscripcions a la web webens.com. I a 11:15 fins a les 12 s'organitzen dues visites guiades al Castell de Penyafort, a Santa Margarida i als Monjos, el diumenge. Les inscripcions es poden fer al 669-287-539 o bé a través del correu electrònic al correu turisme@smmonjos.cat. I seguim els Monjos a 11:15 al Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana. Hi haurà una nova sessió de les petjades del Vesper, una visita combinada entre el Sierga i les Caves Nadal de Torrelavit. L'activitat s'inicia amb un recorregut al Sierga i al refugi del Serrat. Tot seguit es visita el Celler Nadal. I de les 12 a la 1, el Club de Lectura de les Cabanyes es reunirà a la plaça de la Guitarra per començar a debatre el llibre Hamnet, de Maggie O'Farrell. I de les 7 a les 9 de la nit, al centre de Sant Martí, hi haurà una nova edició del Ball Clàssic de Saló. El grup Crystal Quartet s'encarregarà de posar la música. I per acabar, tornem a Olèrdola per dir-vos que hi ha jornada de portes obertes el diumenge des de les 11 i fins la 1 per conèixer l'interior de la Torre Medieval de Moja.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyó ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat a Sant Jaume dels Domins, ja que el divendres la gent gran faran una gran cargolada amb sortida en autocar direcció a la Segarra. I avancem en el temps, perquè dilluns vinent comença una altra formació digital gratuïta, en aquesta ocasió al nivell 6 Consum Segur en el món digital, que serà fins al dia 29 d'abril, els dilluns i dimecres, de 10 a 12:45, a la Casa de Cultura. Les inscripcions es poden fer a la Biblioteca Alfons Maseras o al Puntic. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que avui fan caminada saludable amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. Pel que fa a divendres, a les 8 a la Comprativa hi haurà exposició i xerrada de Primavera Republicana al Penedès, 1931-1936, a càrrec de Ramon Arnabat i Mata. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que en el marc dels actes de la segona diada del Trac de Banyeres del dia 18 d'abril, l'entitat organitza el concurs de dibuix sobre Sant Jordi. Enguany la proposta és oberta a tothom i si teniu cap mena de dubte podeu fer arribar les vostres preguntes a l'Instagram de Drac Banyeres. Més coses. Comença un grup de conversa i activitats en anglès a la biblioteca. I aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Banyeres del Penedès hi haurà la presentació del llibre L'Antàrtida Vela, a càrrec del seu autor, Alberto Mir Mirangels, que després de la presentació es podran adquirir exemplars. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que aquest dijous a 9:15 del matí faran la caminada saludable amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. I aquest diumenge hi haurà cursa d'orientació Barça Activat a 10:00 del matí al camp de futbol de l'Arbós. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà hi haurà a 6:00 trobada del Club de Lectura a la biblioteca. Pel que fa dissabte a 7:00 al local cultural, concert de la banda de l'Acadèmia Arts en Viu. I el diumenge a 12:00 pels carrers del nucli, els Tres Tombs, que ens ampliaran més abastament a l'agenda al detall. Marxem ara a Bellvei i al Vendrell, ja que aquest dijous comença el segon simposi internacional a la sala Tavares del Vendrell els dies 9 i 10. I a Bellvei, els dies 11 i 12, tindrà lloc la tercera trobada internacional de catifaires. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que dissabte hi haurà botifarrada a 2:00 del migdia a la fascina a la Bisbal del Penedès, i a 12:00 hi haurà la plaça de l'Església Dia de Castellera In Memoriam. Marxem ara cap a Bonastre, ja que dissabte a 10:00 del matí a la societat se celebrarà el Dia Mundial de la Salut i hi haurà també jornada d'iniciació al pickleball per a totes les edats. Marxem ara cap al Vendrell, aquest divendres, com sempre, mercat setmanal. El dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. Pel que fa dissabte, el Roger Mas i la Copla de Sant Jordi actuaran a l'Auditori Pau Casals a 8:00 de la tarda. I el diumenge, l'obra de teatre El Fis arriba al Teatre Àngel Guimerà a 6:00 de la tarda. Marxem ara cap a Calafell, ja que dissabte a 11:00 del matí hi haurà Club de Lectura Narrativa a la Biblioteca Ventura Gassol, on en parlaran dels Nois de la Níquel, de Colson Whitehead. Pel que fa al diumenge, d'11:00 a 1:15, a la Ciutadella Ibèrica hi haurà Petites Llavors, Grans Històries. Es tracta d'un taller familiar de carpologia. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83 o bé enviant un correu a calafellhistorica@calafell.cat. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest divendres les AFAs de les escoles i l'Institut de Cunit, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit, organitzen una nova edició de la Xocolatada Solidària en suport a la recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Serà a 5:00 de la tarda i sota el lema "Muntem un bon cacau" hi haurà xocolata calenta, una tarda plena d'activitats per a tota la família, com animació, pintacares, jocs de fira i sorteig. És una activitat oberta a tot el municipi.
Acabem explicant com anirà la setmana a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca saludem el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana que presenta un cap de setmana molt carregat. Ara us explicarem d'activitat cultural destacada a Vilafranca. Però, per començar, avui mateix, per exemple, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, hi ha una concentració convocada pel Grup de Sanitat Pública de Vilafranca, Grup ProSanitat Pública de Vilafranca, un acte que tindrà lloc a 8:15 d'aquest vespre davant de la capella de Sant Joan i en el que es reclama o es demana doncs una millora de la sanitat pública a casa nostra. Avui també, per cert, d'aquí una estona, a 12:00 del migdia, ens han citat els mitjans de comunicació per explicar-nos i presentar-nos el programa d'activitats que s'organitza a Vilafranca del Penedès per commemorar els 50 anys de la mort de l'artista vilafranquí Pau Boada. Per tant, aquest any també a Vilafranca es commemorarà, se celebrarà l'any Pau Boada. Com us dèiem, però, tenim un cap de setmana carregat d'activitat intensa en caire cultural. Nota destacada, per exemple, un cap de setmana en què Vilafranca viurà una trobada d'àligues històriques. L'esdeveniment reunirà 10 figures d'àliga procedents d'arreu de Catalunya, totes elles destacades per la seva antiguitat, simbolisme i arrelament dins de la cultura popular. L'acte té lloc dissabte. La trobada comença a partir de 6:45 de la tarda a la plaça Jaume I. Hi haurà una cercavila per acabar actuant a la plaça de la Vila també a la mateixa tarda. La trobada comptarà, a banda de l'àliga de Vilafranca, amb les àligues de Lleida, Cervera, Igualada, Barcelona, la Bisbal de l'Empordà, que és considerada la més antiga de Catalunya, també les àligues de Reus, Agramunt, Tarragona i la de Girona, que seran totes presents aquí a Vilafranca del Penedès a motiu d'aquesta celebració del centenari de l'àliga de Vilafranca. I amb el mateix motiu, això és dissabte, diumenge hi ha un concert destacat. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, que formen joves intèrprets de diferents gèneres musicals, actuarà i presentarà el seu segon treball, Cruí, ho farà a l'Auditori de Vilafranca el diumenge, a partir de les 7 de la tarda, amb motiu també d'aquesta commemoració del centenari de l'Àliga de Vilafranca del Penedès. Però, a banda d'això, el cap de setmana també reuneix joves cantaires d'arreu del país. Hi ha el Festival de Corals Joves de Catalunya, amb una actuació específica del Cor Jove de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc dissabte a 9:45 de la nit a la Basílica de Santa Maria. I després aquesta trobada té lloc durant tot el cap de setmana, i el diumenge a les 6 de la tarda a la mateixa Basílica de Santa Maria hi haurà també aquest concert que clourà amb diferents cants comuns interpretats per tots els participants a aquest festival, com us dèiem, de corals joves de Catalunya. I parlant de música, en aquest cas ja no, segurament no gent tan jove, i potser no hi haurà una colla tan gran com aquesta trobada a nivell de Catalunya, però recordem que també a Vilafranca hi ha aquest costum tradicional de celebrar les caramelles després de la Setmana Santa, i serà aquest divendres a 6:45 de la tarda i a la plaça de Sant Joan, que hi haurà la tradicional cantada de caramelles a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria Soler, i bona setmana curta.
Igualment.
És la roda d'actualitat, que podeu recuperar en podcast i que és un exercici que fem cada dilluns, i avui, com que és un dimarts una mica dilluns, hem volgut començar amb bon peu aquesta setmana, diferent, explicant què passarà, què s'hi cou en tots els àmbits, econòmic, cultural, esportiu i polític, a les nostres dues comarques. Ara farem una pausa, són un parell de minuts per la publicitat. De seguida escoltarem el butlletí de notícies de les 10 del matí, i a les 10:06 ens retrobem aquí, a l'antena del Penedès en xarxa, parlant amb el Rítmica Olèrdola, justament amb tres gimnastes que s'han classificat pels campionats d'Espanya.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.